Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Les carreteres catalanes van recuperant la normalitat després de la nevada de les últimes hores que ha afectat principalment Osona, la Selva i la Garrotxa. Ja es pot circular sense cadenes per les principals vies del país i queden 42 quilòmetres afectats per la neu i el gel a l'eix transversal, la C25, entre Gurb i Santa Coloma de Farners. Només és obligatori circular amb cadenes en una carretera secundària, la PB baixa 5.114, a l'alçada del Campins. I només hi ha una carretera tallada per la neu, és la GB baixa 5.201, a Viladrau. Altres vies secundàries afectades per la neu i el gel són la G543 de Viladrau a Arbúcies, la G550 a Santa Coloma de Farners i la G552 a Arbúcies. També la GB5411 a Sant Hilari Salcamp. Encara fent referència al temporal, ahir la Garrotxa va ser una de les comarques més afectades per la neu, especialment a Olot, la Vall d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols. Ha nevat fins i tot ben entrada la nit, però aquest matí la situació a les carreteres s'ha normalitzat i també l'activitat a les escoles. Companys d'Olot Televisió, Paula Núñez, bon dia.
Bon dia. Avui pràcticament tota la Garrotxa s'ha llevat sota una capa blanca. La segona nevada important de l'hivern ha deixat gruixos superiors als 15 centímetres a la comarca. Les baixes temperatures, que han arribat als 8 graus negatius en alguns punts, han fet que la neu es mantingués als camps i a les teulades, però afortunadament, i gràcies a la tasca de les màquines llevaneus, a primera hora el trànsit era normalitzat a tota la Garrotxa i s'ha pogut mantenir el servei de transport escolar. L'episodi de neu va arribar a la comarca aquest dilluns, prop de les 5 de la tarda, i va complicar especialment la circulació a la Vall d'Hostoles, la Vall d'en Bas i la Vall de Bianya.
En un altre sentit, el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, el CEDRA, estudiarà els sistemes pastorals del Pallars Jussà i també del Pallars Sobirà. Ens informen els companys de Ràdio Tremp.
Bon dia. Es tracta d'un projecte a escala europea que estimarà la demanda social dels serveis que proporcionen els ecosistemes pastorals i, al mateix temps, analitzarà la cadena dels productes. L'estudi s'emmarca dins del projecte europeu Pactores, que té per objectiu analitzar els colls d'ampolla en la viabilitat de les comunitats pastorals del Mediterrani. Considera dimensions socioeconòmiques, ambientals i polítiques i identifica bones pràctiques. El projecte, d'una durada de 3 anys, també pretén informar a audiències clau de la capacitat dels pastors de proporcionar serveis ecosistèmics a la societat. El passat mes de gener es va realitzar la primera reunió del projecte, que està coordinat pel CREDA i format per un consorci de 10 socis, que pertanyen a 6 països del Mediterrani.
I ara passem pàgina per explicar-vos que el Delta de l'Ebre ha estat escollit per tal de realitzar el projecte PLASMET, un projecte que avalua els riscos mediambientals i per la salut dels humans derivats per la presència del microplàstic en el medi aquàtic. Amposta Ràdio, Manuel Ramon.
En aquest estudi s'analitzaran els riscos relacionats amb els microplàstics i la seva capacitat d'acumular i també transferir als organismes aquàtics uns altres contaminants com biotoxines marines o de contaminants orgànics, tant persistents com emergents. El Delta de l'Ebre ha estat escollit juntament amb la Manga del Mar Menor a Múrcia per tractar-se de punts representatius de sistemes costaners de gran riquesa ecològica a la Mediterrània, però que estan sotmesos també a una important activitat agrícola, així com d'altres activitats humanes relacionades amb el turisme, la indústria o el desenvolupament humà. De fet, seran 2 anys de durada d'aquest estudi, que té una dotació pressupostària de 159.000 euros i que s'iniciarà molt aviat i s'allargarà, com dèiem, fins al 2020. Compta amb la participació de grups de recerca com l'Institut Català de la Recerca de l'Aigua, l'Institut Espanyol d'Oceanografia o també l'Institut de Diagnòstic Ambiental i d'Estudis d'Aigua, així com del Centre Superior d'Investigacions Científiques de Barcelona.
Divendres 2 de març, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Shirley Davis and the Silverbacks. L'Espai Ter acull per primera vegada un concert en el marc del Black Music Festival 2018. Shirley Davis and the Silverbacks, una de les veus més apreciades de l'escena soul. Un concert especial, a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 2 de març, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Són les 11 i 5 minuts del matí. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Això és en Ràdio L'Escala i tenim dues hores per endavant de magazín carregat de càpsules de divulgació, càpsules d'informació i contingut d'entreteniment per fer-vos companyia i fer que aquest matí tan fred passi la mar de bé. No, de moment i fins ara no ha nevat. A l'Escala no ha nevat. Bona part del país sí que avui s'ha llevat amb un paisatge absolutament emblanquinat d'aquells de postal nadalenca, malgrat estiguem ja a l'impàs entre febrer i març, a les envistes de la primavera i l'hivern que vol fer les últimes cuetejades de fred. Sí, la temperatura és fresquíssima, però de neu, de moment, ni mica. Altra cosa és que, atenció, aquest episodi no ha passat, no està acabat. I en Sergi Corral, amb les previsions que ens apunta, diu que demà hi ha molta probabilitat que la neu, amb aquestes precipitacions que van de sud cap a nord, arribi fins arran de mar. Veurem, però, això veurem, han de passar les hores. De moment tenim molta ràdio per fer. A l'Aigüera d'avui, si més no aquesta primera hora, farem un repàs a la premsa del dia, escoltant l'equip de matins o de notícies en xarxa, l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo, l'Oriol Pujadó, que ens posaran al dia de què porten els diaris, quines són les notícies principals d'avui. Posant-nos al dia, farem un recull del Santoral, els aniversaris, alguna curiositat del dia, quines notícies deia Ràdio L'Escala ara fa un any o ara en fa cinc... I a partir d'aquí obrirem seccions com els 5 cèntims de Montse Hidalgo. Els 5 cèntims és un espai de divulgació econòmica on avui escoltarem a la Núria Beltrán, directora de l'Escola Universitària de Comerç, Distribució i Retail Escodi, per conèixer dades de la darrera enquesta sobre la situació del sector a Catalunya. I abans de migdia també el Gent en Valors de Sandra Balaguer. Testimoni, vivències, experiència de voluntariat. Avui l'exemple és com des de fa dues dècades un grup de persones de Mataró intenta ajudar a millorar la qualitat de vida de la gent d'Ayaviri, una petita comunitat dels Andes peruans. Amb això arribarem a les 12 hores de notícies, l'abans informatiu local, un recull d'aquelles notícies que ens toquen de més a prop. Som-hi, doncs, amb el primer apartat, recull de premsa, amb Oriol Pujadó, Helena Puigdueta, Thaís Trujillo.
Diaris, de nou ens posem al dia d'allò que és protagonista aquest matí al quiosc. Hem repassat ja les portades, per tant, la informació que situen en titular i en fotografies les principals publicacions del territori, la premsa local i comarcal. Ens hem de fixar ara en la resta de diaris, els de la premsa generalista. Un segon repàs que fem també acompanyats amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
Amb un triple tema, gairebé podríem dir protagonista a la premsa, la resolució del crim de Susqueda, la neu i un acord de govern gairebé a tocar, que són tres de les qüestions més repetides a les portades del dia. Anem, però, a pams. Arrenquem recorregut en portada del periòdico.
Sí que obre edició titulant Puigdemont exigeix pilotar un nou procés des de Bèlgica, mentre Esquerra Republicana rebutja que el centre de comandament s'instal·li fora de Catalunya. També explica el periòdico que Junts per Catalunya es quedaria amb TV3 i Catalunya Ràdio i els republicans amb la Corporació Catalana.
La fotografia de portada del periòdico és per Jordi Magentí, el suposat autor del doble homicidi de Susqueda després de l'escorcoll al domicili familiar.
I titula un assassí convicte detingut pel crim de Susqueda.
L'Ara també obre portada avui en clau de política catalana. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana ultimen l'acord de govern, titula.
Les dues formacions preveuen que hi haurà pacte abans del ple de dijous per votar la resolució sobre Puigdemont. Jordi Sánchez es perfila com a candidat a president per evidenciar la repressió des del marc autonòmic.
Postal nevada d'una plaça de Manlleu per il·lustrar la portada i a peu de foto titula La neu emblanquina tot el país.
L'Ara també dedica un titular a Santiago Sierra, autor de l'obra censurada d'Arco, que ahir es va tornar a exposar a Madrid. L'artista assegura que estarà encantat d'exposar al Museu de Lleida i diu que ara toca alliberar els presos polítics.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia. Aquí obren fixant-se en el Congrés de Telefonia Mòbil.
I titula que l'empremta del mobile s'imposa a l'atenció política. Organitzadors i assistents al Congrés treuen ferro al conflicte institucional.
Pel que fa al crim de Susqueda, a La Vanguardia expliquen que el detingut pensava fugir.
En pàgines interiors explica que les darreres setmanes Jordi Magentí va buidar tots els seus comptes corrents i va fer diverses transferències a Colòmbia, país de la seva dona actual i on pensava fugir aquesta mateixa setmana. Fotografia de postal per una idíl·lica Roma nevada i a peu de foto hi llegim Europa tremola sota el fred siberià.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui, amb portada gairebé monogràfica pel presumpte assassí de Susqueda.
Detenen un home i el seu fill pel doble crim de Susqueda. Recorden que el veí d'Anglès ja va complir condemna de 15 anys per l'homicidi de la seva exdona. L'arrestat, però, es declara innocent.
Situats informativament parlant, aquests són temes que es comenten i es comentaran al llarg de la jornada d'avui, d'aquest 27 ja del mes de febrer. Penúltim dia de mes i anem cap al març, que serà el mes de la primavera. Ens agrada agafar publicacions tradicionals com l'Almanac del Cordill, l'agenda Almanac del Cordill, aquella publicació tan típica, equivalent, si voleu, a l'agenda del pagès, al calendari del pagès, i som conscients de la tradició i del santoral, com és ara que avui 27 de febrer, el sol ha sortit a les 7:29, es pondrà a les 6:39 de la tarda. Avui és Santa Franzina, Sant Baldomer i Santa Honorina. També curiositat d'aquest calendari, diu una raça pròpia de Catalunya i del País Valencià era la vaca marinera. Diu el calendari que avui s'ha extingit. Una espècie de pèl roig, era una vaca molt forta, grossa i molt dòcil. Els pagesos del litoral la feien servir per a les feines del camp i els mariners la usaven per arrossegar les barques fora de l'aigua. Si no vaig errat, estem parlant d'aquella mateixa raça que es va intentar reintroduir als aiguamolls de l'Empordà i n'hi havia encara algun exemplar. Tal dia com avui, aquest 27 de gener, celebren aniversari gent com Sole Jiménez, en fa 55. Mireu, avui l'escoltarem, la Sole Jiménez, perquè encara està en actiu i encara toca i interpreta temes amb una qualitat ben destacable. És l'aniversari també de Carlos Alberto Parreira, en fa 75, o d'Enrique Cerezo, que en fa 70. Ara fa un any en dèiem coses com aquestes a l'informatiu. Dèiem buscant la Dori en l'apartat de carrosses i els escorpins en el de comparses són els guanyadors de la rua de Carnaval d'enguany. El bon temps ha afavorit que la rua fos multitudinària amb molt de públic en tot el recorregut. Comissió i Ajuntament coincideixen en fer-ne un balanç molt positiu amb el repte de recuperar el recorregut històric l'any vinent. Això ho dèiem el 27 de febrer de l'any passat. Era dilluns de Carnaval. Aquest era el balanç de la Rua i podem ben dir que un any després el repte ha estat assolit. L'any passat i fa dos anys el recorregut s'havia modificat, s'havia voltat arribant al capdavall de l'Ave Maria, es tombava cap a la dreta, passeig marítim, per pujar llavors pel carrer Llevant i tancar el cercle pel camí ample. Aquest any s'ha pogut recuperar el recorregut tradicional de passeig Lluís Albert, el port d'en Perris, la punta i la platja. A tothom n'ha fet també un bon balanç dient que aquest és el bon recorregut, aquest és el que, si més no, la comissió i els carrossaires els agrada i volen mantenir per molt de temps. Si anem més enrere, agafem un informatiu d'ara fa 5 anys i a la ràdio dèiem com després de 20 anys, 20 de negociacions, des d'ahir els terrenys militars de la Clota ja són propietat de l'Escala. Recordem-ho, els passeigs, els terrenys de la Clota expropiats en el seu moment pel Ministeri de Defensa, terrenys militars, una bona colla d'anys, gent avui en dia ja una mica veterana, hi va passar mesos de servei militar, a veure jovenets i jovenasses. Fa un temps, hi va haver un temps en aquest país que tots els homes, només els homes, les dones no se'ls permetia fer això, tots els homes estaven obligats a dedicar un any de la seva vida a serveis militars, a fer el servei militar, que li deien, o la mili. I qui tenia una mica de sort, o algun contacte, o algun conegut amb influències, doncs que demanava per fer la mili a Montgó, o a la Clota, i aquests doncs ho feien ben a prop de casa. Qui no tenia tanta sort o no tenia tants de contactes o coneguts amb contactes, el li tocava qui sap si Madrid, qui sap si el Ferrol o Cartagena o a l'Àfrica o a les Canàries. Però n'hi ha que en som molt de jovenassos i tot això ja ho veiem lluny i ja som d'aquella època en què la PSS o la prestació social substitutòria o l'objecció de consciència ja estava a l'ordre del dia i ja evitàvem d'haver de tocar cap fusell ni res que fes flaire de militar. En tot cas, avui fa 5 anys donàvem la notícia que els terrenys militars de la Clota havien passat a ser de titularitat municipal. Posem-hi també un refrany, una dita, una frase feta de la jornada. Avui diu: cel de panxa de burra, pluja segura. Ara necessitaríem un expert que ens ho interpretés una mica. L'hem recollit aquí, jo no us l'explicaré pas més. El cert és que literalment diu això: cel de panxa de burra, pluja segura. Va, doncs he dit que hi posaríem una cançó de la Sola Jiménez, que avui es celebra l'aniversari, avui en fa 55, cançó ben recent, editada no pas més enllà de l'any passat. Sola Jiménez, en aquest cas acompanyada de Carlos Gómez, Mi mapa del mundo. Sola Jiménez, per cert, vinculada, és clar, a Presuntos Implicados en el seu temps, que seria el grup amb qui va triomfar o es va popularitzar ara ja fa una colla d'anys, que corre en solitari.
De memòria le podria recorrer cada peca de su pecho y mirando a la pared
le podria muy despacio enumerar al oído cada risa, cada llanto, cada grito, porque nunca cada día fue uno más.
Sol que ríe solo para mí es un sol de madrugada que iluminará su espalda
mientras veo a su gato disfrutar columpiándose en la luna dibujada en su tobillo.
Porque nunca cada día fue uno más.
llamar. En su valle más profundo dormiré hasta despertar. Y si la noche no me deja respirar,
en la ola de su espalda yo quisiera descansar.
Ella es mi mapa del mundo.
Mapa del Mundo ha estat un tema original de Sole Jiménez que hem escoltat en aquesta primera hora del Matins en Xarxa d'avui. D'avui dimarts 27 de febrer. Obrim una finestra a l'economia amb l'espai de divulgació 5 cèntims que ens porta cada dimarts la Montse Hidalgo, on entrevista avui a Núria Beltrán, directora de l'Escola Universitària de Comerç, Distribució i Retail Escodi. Una entrevista per conèixer les dades de la darrera enquesta sobre la situació del sector a Catalunya i el tipus de pràctiques que duen a terme. Això és, doncs, 5 cèntims.
Continguts en xarxa.
5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
El comerç es recupera a Catalunya, però els cicles de vendes han canviat.
I la informació
constata a la darrera enquesta sobre la salut del comerç que elabora l'Escola Universitària del Comerç, Escodi. Avui volem fer 5 cèntims sobre la situació actual d'aquest sector al nostre país. Saludem Núria Beltrán. Ella és economista i directora d'Escodi. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola.
El sector recupera dinamisme i els clients ànims per comprar. S'ha passat pàgina la crisi que va fer abaixar persianes de centenars de comerços?
Aviam, les coses han canviat. El que constatem és que bueno, el gruix del comerç està tirant endavant i sí que està passant pàgina de la crisi. El que passa que està en un entorn molt més competitiu i molt més reptador i això ens ho estan apuntant doncs, el fet de que els marges i els beneficis es mantenen més que no pas milloren. I el fet de que, tot i que el gruix cap a 69-70% del comerç diu doncs, que es manté o millora, més o menys depèn de l'enquesta, però amb les últimes tres que hem fet, que són semestrals, ens va quedant entre un 25 i un 30% del comerç, en aquest cas, en aquesta edició seria cap al 30% del comerç, que ens diuen que les coses li empitjoren. Per tant, de la crisi n'ha quedat una bossa de comerç que potser doncs, no ha sabut o no ha pogut, per l'entorn amb el que hagi quedat, adaptar-se doncs, en aquest nou entorn competitiu.
Hi ha diferències entre petites botigues de barri, per exemple, i les cadenes mitjanes o els grans establiments?
Aviam, en l'enquesta, diguéssim, la mostra, la fem global, és un sondeig on hi ha tant grans empreses com petites i l'explotació de dades, o sigui, aquí hi ha reflectides aproximadament, doncs són unes 1.200 botigues que suposen uns 3.500 treballadors o autònoms. No ho explotem per tamany, eh? Vull dir que hauria de ser una mostra més àmplia per ser representatiu. El que sí que veiem, per exemple, una dada que sortia, doncs, que els que tenen varis establiments, quasi la meitat, el 47%, ens diu que en aquest 2017 no ha obert de noves, cosa que en moments de la crisi, vull dir, cap a 2013, només un 5% estava obrint botigues, i per tant sí que és veritat doncs, que potser els grans tenen d'alguna manera embranzida per obrir nous establiments i guanyar quota de mercat. Però el que veiem des d'Escodi, bàsicament, és que al final les coses, diguéssim, no va tant de tamany, sinó de la capacitat d'adaptar-se als nous temps. I tenim molt bons exemples, doncs, d'empresaris, de comerciants que tenen un sol establiment, però que li estan, bueno, han sabut enfocar, s'adapten en els temps i que estan sapiguent fer pujar les vendes i pugen el nombre de llocs de treball que tenen. Per tant, ja dic, no va exactament de tamany el fet de que el negoci vagi bé i de que es puguin recuperar vendes i beneficis, sinó moltes vegades, doncs, bueno, doncs del concepte de negoci. De vegades sí que és veritat que depèn a quins barris estiguin ubicats, doncs, aquests comerços, doncs, pot haver una mica la influència, doncs, del nivell socioeconòmic del barri, no?
Es ven amb un marge potser més petit. Això vol dir que els botiguers han de treballar més? Com ho han de fer? Amb més hores d'obertura? Amb més canals de venda? Com se'n surten d'aquest marge cada cop més reduït?
Aviam, el tema és que estem en una societat, amb un ciutadà connectat, val? I la temptació de veure on està, o sigui, un determinat producte, on pot sortir el preu més econòmic, doncs hi és. Hi és un hàbit, doncs el preu és un motor de compra important. Com se'n surten? Doncs el que veiem és que al final, quan aquell comerç sap oferir una comoditat, algun avantatge en aquell producte, o el fet de que l'experiència sigui diferent, ja dic, moltes vegades la pròpia comoditat o la immediatesa és un motor, doncs es pot trobar una lluita. El que és veritat és que probablement, doncs, si ara ens situéssim fa 30 anys, la gent comprava i qui tenia un negoci ben establert, doncs, bueno, venia i punt. Ara s'ha de, diguéssim, la preparació i la feina que han de fer els comerciants, doncs, per aconseguir vendre és més elevada, eh? Vull dir que no és tan fàcil competir i mantenir-se. Però dic que el tema està en, una, no perdre's el ser amb un aparador que és determinant. O sigui, avui dia internet és igual, encara que sigui només el fet de que quan algú busqui botigues que venin no sé què, el negoci aparegui, encara que sigui només en el Google Plus, eh? Vull dir que, però que hi siguem en el mapa. No cal que tinguem venda online, però ser-hi en el mapa és determinant, perquè si no la gent no et troba. I el que veiem també en un estudi que vam fer fa a principis de, just ara farà 12 mesos, que el 100% dels comerciants té algun tipus de presència a internet, eh? Vull dir que aquests 10 hores més o menys ja els estan fent els comerciants. Passant n'hi ha que potser estan només via xarxes socials. Però sí que és veritat que encara queda un 41% que et diu que no té cap tecnologia en el punt de venda, o un 40% que diu que la falta de progrés amb tot el tema de la digitalització, doncs, és deguda, doncs, a no disposar de prous coneixements o de personal preparat, i aquí, per tant, tenim una matèria de treball.
Els temps estan canviant i això es veu claríssimament en aquest darrer informe que vostès han fet. Fins ara hi havia una sèrie de campanyes principals molt arrelades, tardor-hivern, primavera-estiu, les corresponents rebaixes de cadascuna d'elles, però parlant d'aquest canvi dels hàbits de consum, ara tenim outlets tot l'any i compres online, com vostè ens explicava. S'han acabat els cicles de vendes com els coneixem fins ara?
Les rebaixes sí que se'ls nota, diguéssim, un canvi. Hem perdut el sentit i la potència que tenien, i de fet només aquest any només un 48% dels comerciants ens ha dit que les havia començat en la data que era tradicional, eh? El calendari aquest s'ha mogut molt, i fins i tot això, la potència de les rebaixes amb el pes de les vendes, doncs, també ha afluixat. El que passa, per exemple, campanya de Nadal. Hi ha qui et diu, les vendes se m'han mantingut o han baixat, però és que realment la campanya de Nadal ens està començant en el Black Friday. O sigui, molta gent adelanta les compres, i aquest any, per exemple, el 75% dels comerciants han participat en la campanya de Black Friday. I tornem al que dèiem, el Black Friday, el seu, diguéssim, és algú que ens ha vingut sol com una taca d'oli, perquè se'ns ha filtrat via internet i s'ha hagut d'implantar, i avui dia, doncs, no ens podem plantejar, o algú del comerç que digués no, jo no em vull fer, quedaria fora del mapa. Vull dir que la tendència, si ho tenim aquí, ha arribat i ha arribat per quedar-se. Però què passa? Doncs que és una campanya de descomptes que comença just pocs dies abans en què aquí començàvem la campanya de Nadal, i els comerciants estan venent ja producte de cara a la campanya de Nadal amb menys marge. Per tant, ja dic, tot això va aprimant els marges i els beneficis, i per tant endurint la competència. Però sí, és veritat, vull dir que comencem la campanya de Nadal amb un Black Friday que fa uns anys no existia, les rebaixes s'han desestacionalitzat, però hi ha outlets, hi ha descomptes tot l'any. Per tant, doncs, bueno, és un entorn que ens està canviant. I de fet, sembla ser, per les dades d'entitats financeres, que el Black Friday s'ha convertit en el dia més fort de facturació de l'any, per davant de la vigília de Nadal o la vigília de Reis, que eren anys enrere els dies de més facturació.
Veurem més fenòmens tipus Black Friday, perquè ens explica que això està funcionant, que ha vingut per quedar-s'hi, però també hi ha altres promocions que estan tenint un èxit important, els dies sense IVA, per exemple. Ens mourem per aquest tipus d'incentius puntuals?
Com que el món està tan globalitzat i la comunicació és instantània, doncs és fàcil que sí. Per exemple, hi ha una campanya que és molt potent a Xina, que és el dia dels solters, que és l'11 de l'11. Aquell dia, a Xina, i a través de l'operador, diguéssim, el que tenim més conegut és Amazon, l'operador online allà és Alibaba, venen autèntiques fortunes, però xifres de negoci comparables a pressupostos d'estats europeus, val? Aquest tipus de campanyes en algun lloc ja es comencen a escenificar. Jo aquest any va coincidir doncs, que la vaig veure en un centre comercial aquí a Catalunya que rep bastants visitants xinesos i tenien una campanya pel que diuen els Singles Day. Aquestes coses suposo que si al final acaben sent un motor de venda, perquè al consumidor li fa gràcia, el mateix que Sant Valentí fa molts anys no hi era i ara és una data que funciona com a campanya comercial, ens poden arribar altres coses. Sí, vull dir, busquem d'alguna manera en el sector del comerç, sempre està buscant el fet de donar motius en el consumidor doncs, per poder vendre, per poder oferir un servei, per gaudir d'una experiència o d'un producte, i la competència és molt àmplia, per tant és lícit que les empreses de comerç doncs, busquin aquests nous motius.
Moltes ens venen de fora, des d'aquí potser caldria destacar, per exemple, com a pròpia Sant Jordi, no? Podria ser un dia d'aquests equiparable, no?
Sí, ho és. Sant Jordi és un dia doncs, que atreu molt tràfic en el carrer i les pròpies festes de Nadal o Reis, vull dir que són del nostre país i que fora Reis, per exemple, no se celebra i aquí continua sent un dia doncs, de venda forta. El que passa és que sí que és veritat que s'ha de buscar creativitat i imaginació i hi ha comerciants doncs, que la busquen a nivell individual o local, vull dir, però és això, el motiu d'oferir sorpresa, oferir novetat, que són temes que funcionen.
El comerç està canviant i les dades ho corroboren. Núria Beltrán, economista, directora de l'Escola Universitària de Comerç Escodi. Moltíssimes gràcies. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final. Mi vida, mi cielo, no me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que
que siempre dije ser, perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrar. Aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Fa més de 20 anys que un grup de mataronins va decidir treballar per millorar les condicions de vida d'una comunitat dels Andes peruans, a Yabiri. Tot i que molts peruans no sabrien segurament ni localitzar aquesta ciutat al mapa del seu país, són molts mataronins que en coneixen la seva existència. Per això avui la secció Gent amb Valors ens acompanya l'Antoni Castellví, que és el president de l'associació Amics del Bisbe Joan Godayol. Antoni, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé, bon dia.
Primer de tot, per aquells que ens escoltin des de més enllà de Mataró, explica'ns on haurien d'ubicar Yabiri, en concret en el mapa, i també per què vosaltres heu decidit, o vau decidir fa més de dues dècades, focalitzar-vos en aquesta zona del Perú.
Sí, a Yabiri se situa entre el llac Titicaca i la ciutat del Cusco. És una zona que està a més de 4.000 metres d'alçada, amb la qual cosa els conreus són dificilíssims. I la nostra vinculació amb Yabiri és a través del bisbe Joan Godayol.
Expliquem qui és en Joan Godayol.
Joan Godayol va néixer a Mataró d'una família que va vindre el pare de director d'una filatura al carrer Campeny de Mataró. I érem companys en els salesians. En Joan, de molt jovenet, ja tenia vocació de... Ell, en vez de jugar a soldats, jugava a fer misses a casa seva. I jo era molt amic del seu germà següent. Eren sis germans, jo era molt amic, anàvem en el mateix curs, Amb en Joan ens va vincular al Domund, que es feien rifes, i això es feia a primers d'octubre, i veníem números i tal. Aleshores, ell ja tenia esperit missioner, ell ja volia anar a missions, però la seva família no el deixava. Per circumstàncies de la vida, la fàbrica de filatura es va tancar, el pare es va quedar sense feina i li va sorgir l'oportunitat d'anar a dirigir una fàbrica al Perú.
I en Joan hi va anar al darrere.
Aleshores, hi van anar en bloc. Hi van anar en bloc. En Joan va passar més de 40 anys al Perú. Ell és salesià i va estar uns 12 o 14 anys amb una escola d'Arequipa que els salesians es dediquen molt a la formació professional. Doncs ell era el director d'aquesta escola professional. Allà, un moment donat, doncs el nomenen bisbe. El nomenen bisbe. Era la zona de Yabiri molt pobra, pobríssima. I les primeres vegades que hi vam estar, hi hem estat 4 o 5 vegades, entre jo i els companys. A veure, no es veia ni un cotxe. No es veia ni un cotxe als anys 90, abans del 2000, apenes es veia cap cotxe. Es veien alguns camions, alguns camions. Ara, l'última vegada que hi vam anar, que era el 2010 o el 2011, ja es veien turismes, a la plaça d'Armes, que és el set, com la plaça major dels pobles catalans. Hi havia un semàfor que no funcionava, però ja hi havia un semàfor. I bé, al nomenar-lo bisbe, ell va anar, el que es diu, a la seva seu episcopal, amb una mà al davant i l'altra al darrere. I, com he dit, era una zona molt pobra. Ell, aleshores, va demanar ajuda a través dels salesians i vam contactar amb un amb el que havia sigut el director seu als salesians, i va dir, l'heu d'ajudar, l'heu d'ajudar, i d'aquí va sorgir la idea de fer una associació.
I, de fet, Antoni, ja fa temps que en Joan no està al Perú, tot i que ja ha estat, com deies, més de 40 anys, però vosaltres seguiu vinculats a aquesta zona i feu tot tipus de projectes, no?
Ell ara és bisbe emèrit, vol dir retirat. Ell, per les qüestions de salut, cada any tenia que venir aquí a reciclar una mica la salut, perquè ell anava a la selva i pujava a 4.000, i això per la salut no és gens bo. Ja va tindre un ensurt allà i li van dir, vostè, li queda poc perquè pugui estar aquí, perquè amb l'alçada físicament els europeus no estem preparats de pulmons i per aguantar aquestes alçades, i llavors ell va venir cap aquí. Aleshores, ara estem treballant amb gent de la confiança d'en Joan. Estem fent projectes socials. El Perú és un país ric, la terra és fèrtil, la terra és fèrtil, hi ha mineria, el que passa que aquests països normalment estan mal governats, les classes socials són o molt pobres o molt rics, tot i que al Perú ara hi ha estabilitat política en general estan prosperant.
Com són aquests projectes, Antoni? Ah, perquè crec que us centreu molt sobretot en nens i joves.
Sí. Una mica per ajudar a crear quadres mitjans, perquè hem fet una residència per nois perquè puguin estar a la ciutat de Juliaca per accedir a la universitat, perquè a les poblacions petites no han d'anar al Cusco, a Lima o a Juliaca, és una ciutat d'uns 300.000 habitants, a tocar del llac Titicaca, i que té 4 o 5 universitats. Sí. I d'aquesta manera aquests xicots poden estar a la universitat. Després, seguidament, en vam fer una per noies, també, que fan universitat i després, estudien per infermeres o per professions que no són estrictament universitàries, però que sí que són de formació. I després va sorgir, en tenim també una, en una zona pobríssima, que és a Ceja de Selva, que en diuen allà, que és molt a prop de la selva, però no és selva. És com a Yaviri, però no, l'alçada no és tan important. En aquesta residència hi ha nens perquè puguin fer secundària, perquè és la població d'Ollatxea. I a la població de Llatxea hi han com unes 4.000 o 4.500 persones que 1.500-2.000 estan en el, estrictament al poble, però per les comunitats escampades per les muntanyes, hi ha més població que en el poble. A les comunitats poden fer la primària, molt mal feta, perquè els mestres no volen anar a zones tan pobres i deixades de la mà de Déu, i aleshores, per fer secundària, vam fer aquesta residència, que hi ha uns 18 o 20 nens per poder fer la secundària. Aquests nens van a casa seva al cap de setmana, i el diumenge a la tarda ja van a la residència. A les comunitats, per fer-se'n una idea, a les comunitats no hi ha carretera. Per anar a les comunitats hi ha senders. No hi ha aigua corrent a les cases. I no hi ha electricitat. Imaginem-se quin tipus de vida han de tenir aquesta pobra gent.
Abans de deixar-te marxar, Antoni, m'agradaria demanar-te què t'ha portat a tu dedicar-te tots aquests anys a l'associació i a poder ajudar a aquestes persones.
Sí. Mira, l'associació la vam fundar en Joaquim Montserrat i jo mateix. Jo, en una fira, no sé quin any era, els meus fills eren petits encara, però se'n recorden, en una fira vaig trobar en Joan Godallol, a la fira. Oi, coi, què fas, que tomba, que gira, i tal. I el vam convidar a dinar amb la meva dona, els vam convidar a dinar a casa. Jo sempre havia tingut contacte amb els Godallol, inclús quan estaven al Perú amb el seu germà petit, el que el segueix, ens cartejàvem, i després van tornar tots. Després van tornar tots. Menys el germà gran que va morir allà. El Salesià que t'he comentat abans va connectar amb en Joaquim Montserrat. Jo ja li havia presentat a en Joan, perquè havia vingut a Mataró, i li vaig dir, som molt amics, i li vaig dir, escolta, vine que et presentaré un bisbe que em sembla que t'agradarà. I posteriorment aquest Salesià, l'exdirector dels Salesians de Mataró, va connectar amb en Quim Montserrat per veure què es podia fer per ajudar-lo. Immediatament, esclar, m'ho va comentar, i vam decidir fer l'associació.
Antoni, no ens queda més temps, em sap molt de greu. Estaríem aquí hores i hores parlant amb tu de diferents històries, però t'agraïm moltíssim que hagis vingut a Valors a l'Alça per parlar-nos de la feina que feu des de fa més de 20 anys des de l'Associació Amics del Bisbe Joan Godallol. Moltes gràcies i per molts anys més.
No, al contrari, gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Això era, doncs, la secció del Gent amb Valors, i avui Antoni Castellví era el protagonista, entrevistat per la Sandra Balaguer. Antoni Castellví, parlant del projecte d'un grup de persones que ajuda a millorar la qualitat de vida de la gent d'Ayabiri. Tornem a la música, i ho fem amb un disc de l'any passat de Manolo García, disc de 2017, amb cançons com aquest giro teatral, un giro teatral. Versió enregistrada en un concert en directe. Manolo García.
Atravieso la noche sin luna y el coche es mi carcelero. Dije y te engañé, hoy regresaré tarde y vuelvo y me parte pensar que no estés. Oh, que no estés sola, mi besa del vile, maestra reírle a que te da bola. Nadie quiere tornas mi orgullo a raudales y mis voluntades no quieren las sombras.
César admite que una temporada autosugestionada también me quisiste, o eso parecía, o quién lo diría, siempre tan esquiva, o de correrías. Quizá a otros les guste esa inconsistencia, la nula injerencia que ahora es tu disfrute, arrasar con todos como la estadista, la falsa turista que alardea en el foro. Temporada autosugestionada, también me quisiste. Te deseo buen año, ya todo pasó, pero te deseo.
Això era, doncs, Manolo García, un giro teatral. I ja que som en ambient musical, 6-7 minutets per les 12. Atenció, que això sembla so d'un coet. 4, 3, 2, 1, 0. Així comença la cançó de Gertrudis, Ara volo alt. Vinga, doncs.
Saltat en l'aire fins on arribés, que les anes són dins meu. I em va comentar que l'instant més breu, més instint de despertar, arrencar el vol, de començar a fugir sol. Okay. Okay. Caminava de puntetes a la vora del carrer per ser prudent. Saludava les senyores perquè em facin un petó, buscant la protecció de la gent. I ara volo alt per burlar totes les trampes. I ara volo alt per no caure amb la soca dels arbres. I ara volo alt. Sóc jo, qui saluda des del cel, sempre al costat de les estrelles, sempre al costat dels estels. Hey! Sóc jo, qui saluda des del cel, que a mi no em calen les sabates, fa temps que he perdut la red. La mare mai va dir que no saltés dalt les estrelles fent tomborelles, diu que el sostre no existeix i segueix apel·lant a lleis de l'univers. Creu en la ciència de la lluna de València, de bota i creient, de viure caient. La mare no té por, la mare ni vol perill, envia Déu al seu fill. Yeah. Hey. I ara volo alt per volar totes les trampes. I ara volo alt per no caure amb la soca dels arbres. I ara volo alt. Ok, roses! Esteu preparats o què? Teniu ganes de volar ben alt i ben alt i ben alt? Per tocar les estrelles, primer cal tocar cap al terra. Tothom, tothom, tothom cap a baix. Vinga, tothom. Tothom, 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 tothom. Tothom, 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 tothom,
massa set. A mi no em calen les sabates, fa temps que he perdut l'arrel. I ho diu bé! I ara volo alt, i ara volo alt, i ara volo alt.
Com ho diu, Roses, com ho diu?
I ara volo alt, i ara volo alt, i ara volo alt.
Ok!
I ara volo alt, i ara volo alt, i ara volo alt.
Ok!
I ara volo alt, i ara volo alt, i ara volo alt.
Aquí!
Són quasi les 12 i ara és moment de fer una ullada a l'actualitat. D'aquí a uns instants, després d'aquest bloc de publicitat, les notícies, les que ens toquen de més a prop, lectudes, llegides en format breu. Després notícies i continuem a Higuera.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16...